11 i 13 minuts, 6 i 13. Ara el que farem és parlar d'un altre pecat capital. Ahir vam començar amb aquesta sèrie, aquest concepte d'arrel cristiana, el pecat capital, que és part de la nostra cultura popular. Tant que tots tenim a la retina la pel·lícula de David Fincher, Seven. Ara l'editorial Fragmenta ha editat una col·lecció de petits llibres escrits per joves professors i pensadors que reflexionen sobre cada un d'aquests pecats, la seva història, la seva presència en les arts i la seva vigència avui en dia. De moment hem abordat amb els seus autors l'enveja i la gola. Avui parlem de la mandra. Ho fem amb el seu autor, Oriol Quintana, és doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professor adjunt de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, autor de Filosofia per a una vida mejor i 100 preguntes filosòfiques, així com de diversos articles especialitzats en la figura de George Orwell. La seva darrera publicació, Vostè i George Orwell, va guanyar el 26è Premi Joan Maragall d'Assaig. Bon dia, Oriol, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Com portes això del confinament?
Molt bé. Escolta, abans de començar, deixa que et faci una petita correcció, que el primer llibre que vaig publicar es titulava Filosofia per una vida peor, no una vida més.
He dit mejor, doncs...
Sí, vaja.
Els guionistes ho han fet bé, és cosa meva, eh? Filosofia per una vida peor 2016, perdona.
Correcte, gràcies. Canvia molt.
Oriol, sí. Com portes el confinament?
Doncs no porto malament, la veritat. És a dir... Bueno, hem de fer les classes de la universitat les fem online, veritat, sí, allò a l'ordinador, i bueno, i ara m'he ocupat bastant dels nens, però vaja, estic molt a gust a casa, o sigui que de moment ho porto bé.
Segueixes fent classe, veig, amb els alumnes a través dels mitjans telemàtics. Com és aquesta nova sensació de no fer classes presencials?
És horrorosa, és a dir, no m'agrada gens, però... No, perquè és que no... Bueno, el contacte directe amb els alumnes no diria que sempre és un plaer, no sempre, hi ha excepcions.
Sí.
Però si em senten em maten. Però, clar, això és com molt, molt més fred i molt, molt més... En fi, amb uns alumnes d'una assignatura que es diu Cristianisme i Societat del segle XXI estàvem parlant sobre la tecnologia, justament. Mm. I llavors a la lliçó formava part un concepte que es diu desfactualització. I és això, les classes no presencials són amb persones desfactualitzades, és a dir, estem allà però no estem, saps? És com si haguéssim desaparegut. Mm. És una sensació estranya i no és agradable, és millor tenir la persona davant, no?
Oriol...
Com ara, quan parlem per la ràdio i parlem per telèfon. I...
Et sentim una mica malament, no sé si tens un problema de cobertura o potser ens pots donar un fix, ho dic perquè és que et sentim amb molta distorsió. A veure, provarem...
Què tal ara?
Bé, direm que un poc millor. A veure si parles un poc seguit, perquè si no... no...
Sí, ens deia que... No sé si s'ha sentit gens.
Bé.
Se sent ara millor, sí?
Un poquet millor, sí. Et volia preguntar una cosa. Això del confinament, si un no es proposa el contrari, ens fa tendir a la mandra?
Oh, i tant, sí. Jo crec que aquí has de fer un esforç de tenir una mínima disciplina, en veritat, de... llevar-te a certes hores i si pots fer una mica d'esport i tenir alguns hàbits, perquè si no es pot ser com molt desesperant. No? En fi, si no tens aquestes mínimes coses, no. Acabaràs bastant trist, diríem, d'estar a casa tancat, sí.
Ser mandrós i ser gandul és el mateix?
Sí, no, jo crec que sí. Són paraules bastant sinònimes. Sí, el que dic en el llibre per això és que a vegades ser mandrós no és que sigui un avantatge, és com una forma de vacunar-te de certes idees sobre tu mateix que són una mica falses. A vegades per culpa de, no sé, de voler quedar bé davant de nosaltres mateixos, ens fabriquem una imatge molt idealitzada de qui som i aleshores la mandra et fa tornar a la realitat. Penso a vegades amb això de... A vegades ens proposem coses que sabem que no les farem, però... No ens haguem de trobar amb nosaltres mateixos. Vull aprendre idioma, vull aprendre anglès. De fet, no sé si el vols aprendre o més o menys algú t'ha curat a l'interior la idea de que ho has d'aprendre, no? I aleshores, quan t'agafa mandra per fer aquestes coses, a vegades vol dir és que en realitat les havies de fer. I no eren coses que anava per tu. En aquest sentit, la mandra pot tenir algun avantatge.
El teu llibre parles de la mandra... I no de desídia, que apareix una paraula encara més poderosa, molt més intencionada. Per què vas escollir mandra?
Bueno, a veure, això de la mandra ens ho va donar l'editor, l'editor deia, tu te la mandra, i vale, molt bé, per què serà? Serà que sóc un mandrós? Bueno, fins un altre tema.
Sí.
La paraula desídia no surt en l'assaig, però podria haver sortit, ara que ho dius. Sí, no? La desídia és com això, fer les coses malament a propòsit o sense un veritable interès. Sí, suposo que la desídia deu ser una versió de la mandra, no?
Quan es parla per primera vegada de la mandra en els textos de l'antiguitat o en els textos sagrats?
Bueno, a veure, la mandra, els pares de l'Església, no? Autors dels primers segles del cristianisme, que van fer una primera classificació dels pecats. Però vaja, jo crec que la mandra és un fenomen que va super més enllà de la tradició cristiana, és bastant universal, no?
Ara que dius això del cristianisme, quan Jesús a l'Evangeli repeteix allò de va, aixeca't i camina, ho podem interpretar com una mena d'ordre antimandra?
No, home, no, el context en què apareix això de aixeca't i camina em sembla que és una guarició,
sí.
O sigui que ja, home, ja tenia ganes de caminar, pobre, però estava impedit per culpa d'alguna malaltia i no podia fer-ho. No, jo crec que en els textos del Nou Testament, o sigui, en els textos dels Evangelis, trobaries poques referències d'això de la mandra. Jo crec que és més és posterior, és quan la gent es proposa, doncs, això, autoperfeccionar-se, quan es proposa, tal com es diu ara, que és una expressió que ho diu, ser la millor versió de si mateixos, veritat? Mm. Quan ens proposem aquesta mena de coses, que són errors sempre, aleshores és quan comencem a atacar la mandra i comencem a atacar aquestes imperfeccions. Jo crec que l'Evangeli està per altres coses més essencials que no aquestes.
Bé, potser es referia, no ho sé, perquè hi ha persones que ho han interpretat, això de l'aixeca't i camina, com la gent que està malalta de depressió o malalta de mandra.
No ho sé, noi. Jo crec que en el text de l'Evangeli és una altra cosa. Clar, és veritat que sí que a vegades la mandra, diríem, et pot, diguéssim, sí, que pugui en certa depressió, no? I deixar-te aixafat, i llavors és millor treure-te-la de sobre. Però jo una mica el llibre l'he anat escrivint amb una idea una mica contrària. La idea és que, de fet, per la societat on vivim ja estem molt pressionats per produir, ja estem molt pressionats,
sí,
per fer coses constantment. I aleshores, clar, l'almanament no hauria de ser aixecat i gamina, l'almanament no hauria de ser avui en dia, para't una mica, pensa el que estàs fent i per què ho estàs fent, i igual et convé, diguéssim, avui fer-te el sofà i no fer gran cosa. Bueno, això del confinament ho ha canviat tot, no? Però jo quan escrivia el llibre pensava més això, que de fet avui en dia tenim un manament a sobre de ser productius, d'estar constantment connectats a internet i afegint contingut, opinant, i que hi ha una espècie de pressió que ens converteix en una espècie de hàmster, no? Una roda,
sí,
infinita, que fem de la feina a casa i a la casa vinc a connectar-se a internet i veure sèries i ara això, no? Estem contínuament produint. I aleshores, doncs, avui en dia jo crec que la mandra es pot vacunar per contra tot això.
Què és ser mandrós?
Bueno, doncs ser mandrós és tenir una certa tendència bueno, Freud va dir que la mandra és una mica una por, la por al fracàs. Bueno, aleshores podria ser que tingués raó també. La mandra, ser mandrós és doncs tenir una mica de prevenció i una mica de precaució sobre les teves veritables possibilitats i sobre les coses que fas. No té per què ser sempre equivocada, la mandra, repeteixo que jo crec que ens pot ajudar a discernir, doncs, si el que estem fent és una cosa que volem fer realment o no. I, bueno, si és una mica de por al fracàs, també pot respondre a un coneixement que tenim nosaltres mateixos. Per tant, un mandrós, doncs, podria ser algú que coneix les limitacions i les seves possibilitats.
La mandra és cultural? Sempre es diu que hi ha llocs on la gent és vaga, no?
Clar, això és molt relatiu. Tot això és com compares una societat amb una altra, no? Per suposar que la societat occidental és excessivament productiva. Ja des de sobretot la vinguda de la modernitat, no? Des de l'era de la industrialització i del capitalisme, diguéssim que el de viure sense treballar està mal vist. Fins i tot la gent rica, diguéssim, alguns dels llibres que s'escriuen en el segle XVIII, segle XIX, la gent rica ho és, però diguéssim, els nobles que viuen de rendes estan mal vistos, eh? Hi ha la mentalitat capitalista burguesa de que tu pots ser ric, però has de continuar treballant i produint.
Sí.
Aleshores, sí, és cultural en el sentit que la nostra cultura està molt mal vista. En canvi, en altres cultures, no, en altres continents, doncs més a l'Àfrica, potser més a Llatinoamèrica, diríem, la gent es prenen les coses amb més calma. És un concepte més relatiu, aquest de la mandra, no? Segurament no hi ha tanta acusació de mandra en llocs com aquests.
En pot sortir alguna cosa bona de la mandra? No sé, un cop de geni, una idea?
Oh, i tant que poden sortir coses bones de la mandra. A vegades, fins i tot, a través de la mandra preservem i conservem coses que d'una altra manera no s'hauria conservat. A vegades, per mandra de canviar, doncs es mantenen tradicions que tenen el seu sentit, o com a mínim són boniques i antigues i s'han de conservar. A vegades, per mandra de no canviar, doncs mantenim la nostra identitat, no? I això jo crec que és bo. La mandra també, bueno, si haguéssim tingut una mica més de mandra, diríem que hi ha certes coses que s'haguessin evitat. La mandra ha d'anar, no sé, jo penso, a vegades, totes les guerres que va haver-hi al segle XX, sí. Si la gent hagués estat una mica més mandrosa, diguéssim, però vols dir que ens hem d'anar a matar allà en els camps de Bèlgica, o vols dir que ens hem d'anar a matar a l'oceà, a les guerres, no. Jo crec que si hagués hagut una mica més de mandra, s'hagués evitat moltes morts. Fins i tot en el llibre, poso un exemple de Shakespeare, que té aquesta, vull dir, l'obra de Hamlet. Hamlet s'ha llegit poques vegades com una tragèdia sobre la mandra. Perquè no sé si recordes, el protagonista, el seu fantasma, el seu pare difunt, li encarrega la venjança perquè el pare ha sigut assassinat. I Hamlet el que fa és no fer res al principi. I durant bona part de l'obra se la passa amb els dubtes de si aquella revelació era veritable o no, i fent una espècie d'investigacions absurdes per acabar de comprovar la història que l'escriat el fa. És a dir, està clarament fent allò de deixar la feina per més endavant. I bueno, la tragèdia culmina amb que el tio per fi es posa les piles i mata el seu oncle, no?, que l'objecte de la venjança, i després acaba morint tothom. Jo penso, si l'home hagués arribat a... si hagués portat la mandra fins al final, hagués acabat, diríem, perdonant i deixant-ho córrer, i no s'hagués mort ni ell, perquè, clar, com a tragèdia també com a protagonista, ni els altres personatges. A vegades aquesta passió que està molt valorada a Occident, no?, la voluntat de fer coses i fer coses grans i tal, ens perd. I la mandra, d'alguna manera, ens preven, bueno, ens estalvia totes aquestes coses.
Bé, doncs ja ho veieu, avui hem reflexionat un pecat més d'aquesta col·lecció d'edicions Fragmenta, Els pecats capitals, amb Oriol Quintana, autor de La mandra. Oriol, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.